La Caravana, un programa sobre rodes.
Molt bona tarda, és dilluns 24 d'abril, dia entre setmana, són les 3 i arrenca La Caravana, el programa de la Ràdio en Català que podríem definir, però que preferim que fos Sant Jordi i un cop havent ballat ho faci el president. President, què és La Caravana per Catalunya?
És precisament tan especial per aquestes raons. Un gran homenatge al país i a la nostra cultura, que any rere any omple places i carrers de Catalunya d'alegria i de felicitat.
Gràcies, president. I ho fem, com sempre, amb Núria Ros a la sotsdirecció d'aquest programa, Andreu González i Nina Agustí al guió i a la producció. També a Mercè Mondelo i Maria José Mendoza a les xarxes socials i ell, qui cada dia de cada dia ens posa la clau al contacte per fer que arrenqui tot plegat, José Matosas. Vámonos, José.
La Caravana, amb Joan Trills.
I ara sí, un cop engegada, coneguem què hi passarà avui a la nostra particular caravana amb aquesta tribu que fa ràdio. Núria Ros, molt bona tarda.
Molt bona tarda.
Amb què ens sorprendràs avui a la caravé?
Doncs avui viatjarem fins a Miami per parlar de la nova vida de Shakira. Com és el nou col·legi dels seus fills i la seva nova casa? Doncs si ho voleu saber, quedeu-vos, perquè en uns minuts parlem d'això, però també de com mantenir vives i sanes les roses de Sant Jordi a la caravé de la caravana.
Nina Agustí, molt bona tarda.
Molt bona tarda, Joan.
Quina serà avui la pregunta del dia?
Avui a la pregunta del dia volem saber si la gent del carrer sap què és Twitter Blue. I què en pensen d'aquest servei? Quin és el futur de l'aplicació? Ens en parlarà el nostre expert del dia, Òscar Coromina, professor i investigador de la Facultat de Ciències de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona i de la Universitat de Malmo de Suècia i expert en plataformes digitals.
Andreu González, molt bona tarda.
Molt bona tarda, Joan.
És dilluns i, per tant, toca saber per on passarà l'actualitat d'aquesta setmana i de què n'haurem d'estar pendents.
És per això que un dilluns més ens visitarà el politòleg, sociòleg, expert en radicalització i professor de la Universitat de Barcelona, Xavier Torrents, per tal d'analitzar alguns dels temes més rellevants de l'actualitat, com el rècord d'augment de la despesa militar des de la Guerra Freda o la creixent arribada de persones migrants d'Amèrica Llatina.
Hora també de preguntar-nos qui pujarà avui a la caravana i seurà el nostre sofallit per una agradable conversa, Núria.
El músic i compositor Jordi Ninus, que arriba amb un nou disc que porta més de 2 anys treballant. Podem tornar a ser ocells, un nou treball amb tornades lluminoses i plenes d'energia que pretén ser un viatge cap a l'interior en recerca d'allò que anomenem plenitud vital.
A més, aquest dilluns també es visita Francesc Marginet, Nina.
Que, com sempre, ens parlarà de la plana cultural popular del nostre país i enfrontarà algunes de les nostres tradicions per seguir buscant la millor festa de Catalunya. No deixeu de votar a través de les nostres xarxes socials, que ja s'acosten les fases definitives del concurs.
I acabarem programa un dilluns més parlant de filosofia i de cinema. Andreu.
El nostre filòsof de capçalera, Leo Espluga, ens parlarà avui de filosofia i poder. I avui també parlarem de cinema amb el nostre crític de capçalera, el periodista expert en la gran pantalla, Víctor Rodrigo.
Tot això i encara més a La Caravana, un programa sobre rodes. Tres minuts i mig que passen de les 3 de la tarda. Andreu, aquí hem estalquejat avui.
Doncs avui, com no podia ser d'una altra manera, Jordi Ninus. Primer de tot, us he de dir que ens tornem a trobar amb una biografia d'aquelles completes completes, fins al punt que diu que canta les cançons en català del personatge Kristoff a la pel·lícula Frozen 2. Perdoneu.
Mira, ja sona.
És que entre la sintonia d'aquesta secció i Frozen...
Què?
És que és el mateix gairebé. I a més, jo...
Com?
Soc...
Mira, conya.
Sí, sí,
com?
Sí. Mireu. És una miqueta així, sí.
Bueno, mare meva. Discutible.
Discutible, discutible.
Bé, jo, com us n'haureu adonat, doncs sóc una mica bastant fan, no?, de Frozen, i em té bastant guanyat només posant això a la seva biografia.
Patinat però... sobre gel amb Frozen de fons o no?
Això
mira,
sí.
No.
No?
Ai, no et puc creure.
No.
No, encara.
No, encara. Ara. Exacte. Val. És que és una mica perillós posar-se auriculars, quan patines.
Clar.
Hem de vigilar. Però anem per pams, perquè ja té cada la bona avui. La fotografia que jo no penjaria sense cap mena de dubte és la del 2 de gener del 2020, dia del meu cumple, per cert.
Ah, mira.
És una selfie que es va tirar ell amb unes ulleres roses i amb la cara més que una mica pintada, pintadíssima, que sembla un quadre de Miró.
Mira, per gustos colors, que diuen.
Sí, també.
Mai més ben dit.
Us he de dir que té 1.381 fotografies i que, òbviament, només m'ha donat temps de baixar fins al gener del 2020. Però perquè no pare de penjar contingut? Que si gravant amb uns amics unes covers, fotografies de pallasso, converses de WhatsApp amb els seus amics, parlant de música, esclar. En fi, que penja una infinitud de coses que és molt difícil d'analitzar. Però si m'hagués de quedar amb una publicació seva, seria, sens dubte, la que té fixat del principi de tot amb data del 26 de novembre del 2022. I és que és un vídeo on ensenya el rodatge d'un videoclip i on se'l veu a ell al mig d'un carrer amb les llums del Nadal ja posades i amb un cartell que posava "Regalo somriures i abraçades".
Oh, que maco.
I, òbviament, la gent s'hi parava i he pensat, mira que senzill fer content a la gent i ser feliços.
Sí,
i
només
per això ja queda més que aprovat.
Explica'ns el teu toc, Andreu.
Doncs avui us vinc a parlar de les persones que s'asseuen a quilòmetres de la taula. Aquelles persones que, ja sigui per vergonya o perquè no volen apropar-se a la gent, decideixen trencar amb un cercle perfecte al voltant d'una taula d'un bar. Primer de tot, és incòmode perquè has d'aixecar-te per anar a buscar el beure a la taula o al menjar. O el que fa molta gent, que ho agafes i estàs tota l'estona aguantant-ho. No passa res, gent. És a dir, no tingueu vergonya. On hi caben dos, sempre n'hi cabran tres i més.
Mira, veus? Dius per algun, en concreto?
Sí, bé, perquè hi ha gent del meu voltant doncs, que ho fa de tant en tant.
Val, val. Odies la gent que...
Doncs que em corregeix constantment les meves faltes i o barbarismes. D'això se'n diu idiomes, querida. I em sap greu si no distingeixo en castellà el ir i venir. Em costa molt, la veritat.
Què et fa feliç, Andreu?
Doncs un dia com el d'ahir us he de dir, sí, vam treballar, vam acabar esgotats com si haguéssim fet un programa de 3 hores, però va valdre molt la pena i el dinar de després va ser un team building sense esperar-ho.
Veus que bé. Propòsit vell?
Era dir-li a certa persona que no em comprés una rosa, o almenys que no ho fes, i efectivament no ho va fer, i a més us diré que vam acabar tenint aquesta conversa al final del dia. Les dues parts estàvem d'acord, així que tot correcte.
No ho propòsit, va.
Doncs a banda dels antihistamínics, perdó, antihistamínics receptats, m'he de tornar a posar la crema perquè si no m'estic tornant a rascar i és un bucle de ferides constants. I faig un petit parèntesi.
Perdó, com ho has dit, això?
Espera't. Faig un parèntesi, perquè avui escrivint això,
sí,
m'ha corregit el Google. M'ha corregit la falta perquè jo he posat antihistamínics. I no, me n'he adonat que he estat enganyat tota la vida,
sí,
i que són antihistamínics.
Mira, no te costaran sense saber una cosa més. Que
no, no, i tant, o sigui, avui ja hem après una cosa nova.
Veus? Antihistamínics, eh?
Sí, sí.
Molt bé, molt bé. Gràcies, Andreu.
A tu, Joan.
La cara B, a la caravana de Ràdio Estel.
Gairebé 8 minuts que passen de les 3 de la tarda. Núria Ros, què ens expliques avui a la cara B?
Doncs avui, per començar, agafarem l'avió.
Oh, que bé.
Val? Perquè toca volar fins a Miami per parlar d'ella, Shakira. No se'n parla d'aquesta cançó.
No,
va parlar.
Exacte. Va durar...
Tot passa.
És que és una flor d'un... Bueno, d'un dia no, però...
No, però...
Home, no, un dia no.
Però ja m'enteneu.
D'un, dos
aquests,
mesos,
aquests tamacles, sí, sí, que surten, fan el boom i després...
De
capa caiguda, sí, sí.
Bé, us he de dir que em fa molta il·lusió parlar avui de Shakira, perquè la teníem molt i molt abandonada.
Sí.
Què ha de treure? Només cançons tirant bif perquè
clar,
parlem d'ella?
Sí.
Em sembla bé, eh?
No.
Perquè jo sóc team Shakira. Vosaltres éreu team Gerard Piqué o team Shakira? Team, és a dir, equip.
Jo
a favor
no,
de qui anàveu?
Jo no era team.
No, però t'has de posicionar perquè t'ho estic
T'has de mullar, Joan.
Jo sóc team Milan, es deia?
Ai, m'encanta, sí.
Roma, no? Ah, no, Roma. No,
Roma és la de la Laura Escanes. Exacte. I estic component per elles.
També confes aquí.
Va, Shakira sí, 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 o Gerard Piqué, no passa res. Eh?
Shakira.
Shakira, sí, és sí, veritat. Val, per tant, aquí abunda la Shakira. Bé, doncs, dit això, anem al gra. Tots i totes ho sabem, o almenys ho hauríeu de saber, perquè sí, tenim una secció que es diu Safareig per principiants. I és que després que Shakira allarguessi molt la mudança cap a Miami, degut a problemes amb la custòdia dels seus fills, ara sí, en Milan i en Sasha, i també per les complicacions de salut del seu pare, doncs ara sí que la cantant colombiana podríem dir que ja ha passat pàgina i està feliçment vivint a Miami juntament amb els seus dos fills. Fins aquí, tot correcte,
sí,
tot en
sí,
ordre. Però, clar, la gran pregunta que ens hauríem de fer ara és, i ara què?
Ah,
Com s'està adaptant a la nova vida Shakira i els
Bona
seus
pregunta.
Fills? I els seus fills què tal? A quin col·legi van?
Clar, clar, pobrets.
Clar, no ens preguntem
bona, bona, bona
quan marxen d'aquí.
Sí.
Doncs us porto totes les respostes, val? Realment no les porto jo, sinó un seguit de paparazzis que sembla ser que saben a la perfecció a dia d'avui quin és el dia a dia i la rutina de la Shakira.
Doncs som-hi.
Anem al gran. En aquest cas, després d'abandonar la seva casa a la ciutat comtal, a Barcelona, va córrer el rumor que Shakira s'havia instal·lat en una casa que va comprar juntament amb la seva exparella Antonio de la Rúa a Miami. Mm-hmm. Però uns dies després, de fet, molt poc després, va sortir a la llum que la mateixa Shakira havia llogat una casa davant del mar per, atenció, uns 15 milions d'euros.
Re, xavalla.
Sí. Espera el desenllaç. Repetim, eh? Havia llogat una casa davant del mar per uns 15 milions d'euros, mentre trobava una casa més gran on començar una nova vida amb els seus fills.
Déu-n'hi-do.
Per tant, primera pregunta que ens hem fet, mig resposta. Com li va a Shakira? Doncs molt bé.
Sí.
No? Perquè si es pot llogar una casa per esperar a trobar l'altra casa,
sí,
i li val 15.000 euros... Ho hem dit bé, això? 15 milions d'euros?
15 milions.
Sí, sí, doncs això és que li va molt bé, li va de luxe, de fet, eh?
Sí.
Però atenció, perquè això no és tot, i és que fa només uns dies uns paparazzis van captar una sèrie d'imatges de Shakira acompanyada pel seu germà Tonino. Es diu Tonino, eh? No
Tonino,
sabia.
Eh? Ah.
Tonino, sí.
Ni idea.
I també d'un agent immobiliari...
Com es diu la Shakira, algun nom? No tinc ni idea, jo.
Uau, ara
no, no és un cognom català. Té un cognom català,
crec.
Mentre ho aneu buscant, us explico que fa pocs dies els paparazzis van captar una sèrie d'imatges, com us deia, amb Shakira acompanyada del seu germà Tonino i també d'un agent immobiliari recorrent els barris de luxe del sud-est de l'estat en busca de la residència perfecta per Shakira i els seus fills.
Ja ho tenim, això, eh?
Com es diu?
Shakira Isabel Mebarak.
Ai, que
Ripoll,
també.
Ripoll, exacte.
Ripoll?
Sí.
Català, no?
Ripoll de
Ripoll.
Segon cognom.
Doncs
sí,
molt bé, mira, ara ja ho sabem. Com us deia, en aquest cas, segons han confirmat fonts properes a l'entorn, molta atenció perquè es creu que la cantant està buscant gastar-se al voltant d'uns 50 milions de dòlars a la seva nova casa. Per tant, gairebé res,
sí.
50 milions de dòlars, que sembla ser que aquella cançó que va fer amb en Bizarrap, que posàvem al principi, doncs li va anar molt
bé,
perquè
sí,
50
sí.
milions de dòlars en una casa, perdoneu, eh? Encara tinc més detalls. Per ser exacte, Shakira estaria buscant una casa amb jardí. Per 50 milions, com no tinguis jardí, fes-t'ho mirar.
Com a mínim, exacte.
També piscina, com o no, i totes les comoditats i luxes possibles. I que, sobretot, assegura sigui una casa on hi pugui viure amb els seus fills, és evident, però també amb els seus pares, ella, òbviament, i alguns éssers estimats.
Ah.
Jo crec que aquesta dona no busca una casa, sinó busca un barri sencer.
Pot ser,
no? Perquè
pot ser.
Tanta gent allà...
Totalment. Saps aquelles cases de rics que tenen més banys que habitacions?
Sí. I també aquelles cases, aquelles cases que tenen una altra casa
també,
al costat.
També.
Sí, i que la del gos és més grossa
exacte.
Que la nostra.
Ah, exactament.
Paris Hilton va per allà amb els chihuahuas.
El que està clar és que almenys professionalment parlant li va molt i molt bé a la Shakira, no? I mireu si li va bé que a més està portant els seus fills, que també us he promès que us parlaria d'ells,
atenció,
un dels centres escolars més ben valorats del país. El col·legi, en concret, es diu Miami Country Day School, ja només per aquest nom sona car.
Sí.
Que agafeu-vos fort a la taula, eh? Perquè només cursar, és a dir, estar un any allà, costaria al voltant d'uns 4.000 euros. M'atraganto i tot de dir-ho.
Només un nen, això, no?
Només un nen.
Déu-n'hi-do.
Per tant, si multipliques... Sí?
Què?
Sí, sí.
Doncs això, 80.000. Us sembla bé per portar els nens un any al col·legi?
Pica.
No, a veure,
a mi
ja em costaria pagar una miqueta més, saps?
A més, pels més curiosos, avui ja sabeu una miqueta més sobre la nova vida de la Shakira i els seus fills, seguirem informant, i això, repeteixo, que no m'agrada que la deixem tan abandonada i que només es parli d'ella quan li va malament. Doncs no, li va bé, i des d'aquí ho diem.
Ara.
I si algun dia, doncs, ho voleu, fem una corresponsalia a Miami i us presento la seva nova casa en directe.
Vinga.
I tant, Núria.
Li va tan bé que podria patrocinar la caravana.
Veus? Exacte.
Escolta'm, tot és dir-ho. Mai saps qui et pot escoltar.
Veus?
Potser algú del cognom Ripoll és familiar d'ella.
Mira.
Li pot fer un WhatsApp així.
Per què no?
Mira, si és així, que ens ho facis saber.
Per què no?
Què em mires així, Joan Trias?
No, t'anava a dir, més cosetes.
Més cosetes, va. Perquè en un dia com el d'avui, l'endemà de la Diada de Sant Jordi, doncs us vinc a fer un favor perquè us explicaré Com ho podeu fer perquè totes les roses que ahir us van regalar us durin almenys unes dues setmanetes, sí. Cosa que ens agrada i molt.
Sí, sí.
Entenc que us van regalar alguna rosa, no?
Sí,
perquè
tant,
si no...
Sí, sí,
sí? Una, sí. Dues, tres, quatre... Qui en demà?
Una.
A mi dues.
Mira, veus.
Dues. Això. Doncs mira, suficient perquè escolteu aquesta notícia. També us dic, estic totalment segura que els nostres oients també els hi han regalat moltes roses, eh?
L'any que més roses s'han venut, eh? Més de 6 milions de roses.
Sí, sí, per això, avui us donaré tots els consells definitius perquè us durin, perquè no té cap mena de gràcia que el dia de Sant Jordi regalem roses i l'endemà estiguin, com es diria?
Pansides.
Pansides.
Anava a dir poxa.
Jo anava a dir podrida. Exactament. Wow. Llavors no ens interessa, almenys que ens durin 10 dies.
Ara.
10 dies.
Sí, sí, sí. Bé, sí, sí.
I així també allarguem una mica la màgia de la diada de Sant Jordi. Consell número 1 i el més important. Traiem-li l'embolcall, sisplau.
Val.
Val? Perquè pot sonar molt obvi, però hi ha aquelles persones que posen la rosa directament amb l'aigua i amb l'embolcall.
Sí.
Error.
No,
error.
Val.
La rosa, sisplau, és molt bonica per si sola, no necessita cap guarniment complementari. I no us ho dic jo ni per gust, però és que hi ha vegades que entre la paperina gegant amb la que ve envoltada la rosa,
ara.
Les espigues, el llaç i altres complements, doncs gairebé no veiem la rosa, que és el que realment importa, no?
Oi,
per tant, insisteixo, traiem l'embolcall, deixem-li aire, que respiri, despullem la rosa, sisplau, i que llueixi per ella sola. És que una rosa és molt bonica.
Sí, sí, és preciosa. Sí.
I a més, no gastem en plàstic.
Ara,
exacte.
I sobretot, quan li haguem tret aquest embolcall, poseu-la en un lloc que, sisplau, no sigui excessivament calorós, per tant, que no li toqui el sol directament, ni que tingui tampoc molts corrents d'aire. Queda clar? Jo, de moment, ho he fet així.
En aquest estudi no hi pot haver roses. Has dit lloc calorós, no?
Sí, però
que li toqui el sol,
no li tocaria directament el sol, no? A cap punt d'aquest estudi?
No. No.
Jo crec que al matí...
Jo crec que ja els hi agrada una mica... O sigui, la llum solar, no?
Ara mateix, ja el nostre tècnic baixant les persianes.
Doncs jo ho estic fent malament.
Ja? El primer pas?
Sí,
jo també, la veritat.
Sí, ja la deixes amb l'embolcall?
Sí, la vaig posar allà amb un gerro d'aigua.
Sí, sense saber-ho la vaig treure, l'embolcall.
Jo sense saber-ho...
M'agrada la rosa nua.
Per suposat.
No, és que a mi vaig gastar-me 7 euros per l'embolcall. Estava feta a mà caríssima, la rosa, t'haig de dir, però vaja, valia la pena, no sé.
És la guerra d'Ucraïna.
Sabia greu.
Ja
ho traurem, Núria, et farem cas.
No, escolta'm, feu-me'n si voleu, però és que les roses són molt maques i llueixen molt bé en un pis o una casa.
Sí, sí, sí.
Val? Per tant, rosa nua, la despullem, que no li toqui directament el sol, que tampoc hi hagi molt corrent d'aire, i de moment aquest primer pas ja està fet.
Val.
Val? El consell número 2 té a veure amb la tija.
Val.
Val? Talleu-li mig dit de tija cada dia o cada parell de dies.
Ah, mira.
Ostres, sí.
Val? És molt important, insisteixo, tallar-li aquest mig dit de tija cada dia o cada dos. I és que no sé si ho sabíeu, però la tija cicatritza molt ràpidament el punt de tall.
Mm.
Val? I clar, si no li anem tallant un trosset cada dia, la ferida es tancarà i, per tant, la rosa en si no podrà absorbir l'aigua i morirà ofegada.
Clar.
I no volem que la nostra rosa mori ofegada. Per tant, la rosa, com us deia, no podrà absorbir aigua, morirà ofegada i, com que no ho volem, la flor necessita tenir els vasos oberts per poder xuclar l'aigua. I com es fa això? Doncs tallar la tija. I la pregunta que us hauríeu de fer és i com tallem la tija? Amb unes estisores de col·legi? Mai!
No.
Mai!
No,
mai!
No.
I com?
Doncs amb un ganivet o amb unes estisores de podar. Val? Mai amb unes estisores de cuina o d'oficina, perquè podrien deixar premsats i tancats els extrems dels vasos. També és molt important que sapigueu que ho heu de fer de manera diagonal.
Com el fuet.
Exacte.
Sí.
Una molt bona comparació. De manera que la flor pugui absorbir més aigua. Ho visualitzem.
Sí, tant.
Així ja la tenim viva 8 dies.
Val.
I ja per acabar de rematar, però no menys important, el consell número 3 és l'aigua. Val? Atenció, perquè els experts asseguren que hem de posar la rosa en un recipient amb aigua. Rieu molt, però no sabeu el que us diré ara. Quedareu al·lucinats.
També, quan parlem de roses, l'aigua és...
Sí, exacte. Jo també.
Primordial.
És veritat. Atenció, perquè els experts asseguren que, primer de tot, l'aigua no pot estar massa freda. No congelem a la nostra rosa, no ho volem pas.
No.
Val? Per tant, aigua natural. També hem de vigilar que no ens quedi cap fulla submergida, perquè això podriria directament a la rosa i contaminaria també l'aigua. Per tant, molt important assegurar-nos que l'aigua estigui lliure de tiges i de fulles i també que l'aigua estigui lliure de bacteris. Per això, la solució, diuen, és posar-hi mitja aspirina o bé una o dues gotes de lleixiu.
Jo això ho havia llegit alguna vegada.
Lleixiu també. Jo aspirina sí, però lleixiu no en tenia ni
idea. No, lleixiu no, l'aspirina només. Sí.
Doncs,
dues gotetes, però,
De fet, perquè si no sí que la matarem
de veritat.
De fet, amb bastantes plantes es fa això. De l'aspirina. Sí, també sí, moltes sí, vegades sí. Cafè se li tira. Sí.
Cafè?
Sí, 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 la resta.
El marro del cafè.
Sí.
Ja faré un dia un lifestyle especial en plantes.
Home, doncs sí.
Va, i ja si voleu coronar-vos com els grans experts en roses, consellet que us colo, afegiu una culleradeta de sucre a l'aigua i mantindreu encara més força la rosa. Què us sembla?
Ah, molt bé.
Molt bé.
M'agrada molt.
I ja per acabar, Andreu, per exemple, cada quan s'ha de canviar l'aigua de la rosa? Quan diries?
Home, si li talles la tija cada dos dies, o sigui, quan li talles la tija, no?
Bravo.
Mira.
Bravo.
Molt bé.
Bravo, Andreu.
N'ha après dels llençols.
Sí, sí, n'ha après. Els llençols anem portant bé, no?
Això sí, sí, ara perfecte. Millor.
Doncs ja ho tindríem, eh? Senyores i senyors,
molt bé.
Vull
ara,
la
molt.
Rosa viva i sana ara. Fins almenys la setmana vinent, ara. Perquè si no... no...
També t'he de dir una cosa. Tira, tira. A mi la meva rosa, quan vaig arribar a casa ahir, ja estava una mica pensideta.
Ai, pobra.
Tot el dia al carrer.
Sí.
Tot el dia al sol, al carrer...
Encara pots reviure, fes això
sí,
de...
Sí, home, sí. Sí, ja ho faré avui a la tarda, ja us enviaré una foto.
Va, com sempre acabem amb musiqueta, Núria.
Sí, i avui la notícia musical ens la porta Kelly Clarkson. What doesn't kill you makes you stronger.
No saps, Núria? No ho saps prou?
Les vegades
que he ballat aquesta cançó.
Doncs t'he de dir que jo també, perquè
sí,
val
eh?
Molt la pena.
Ara.
I és que avui, 24 d'abril del 2023, la cantautora estatunidenca està d'aniversari.
Sí.
Avui Kelly Clarkson celebra els seus 41 anys i ho fa travessant un molt bon moment personal i també professional. Bon dia avui per recordar part de la seva trajectòria, que amb només 20 anys la va portar a presentar i guanyar la primera temporada del concurs musical American Idol i també publicar el seu primer àlbum, Thankful. Només 2 anys després va ser quan en tenia 22 que la mateixa cantant va ser guardonada amb un total de 6 multiplatins, que aviat es diu, pel seu àlbum Breakaway i també va aconseguir vendre ni més ni menys que 27 milions de còpies arreu del món, a més de guanyar 3 premis Grammy. Una carrera, podríem dir, impecable, de molta fama i èxits, que avui celebra bufant 41 espelmes i que nosaltres des d'aquí, doncs, felicitem recordant un dels seus temes més mítics, aquest Stronger, amb el que avui em despedeixo.
Gràcies, Núria.
A tu, Joan.
Vinga, tothom a ballar.
La Caravana, un programa sobre rodes.
Para. Com m'ha sortit això? Som aquí
pa,
gall,
para,
no?
Pa.
Gall, absolutament.
Absolut.
Gall.
Molt fort.
No tornarà a passar mai més.
Vols una miqueta d'aigua, Joan?
Disculpeu, audiència.
Beu una miqueta.
Espera,
sí, sí.
Tu és omple antena.
Ah, omple antena. Vinga, som-hi. Doncs avui a la pregunta del dia, que per cert, doncs, sempre en Joan fa aquesta intro.
Nina Agustí, reportera ara. Intrèpida d'aquest programa, d'aquesta ràdio, de la ràdio en general en català, avui ha sortit pels carrers del barri de Sants de Barcelona a preguntar exactament què.
Ara sí.
Et val així?
M'encanta. Em satisfà moltíssim. Avui la pregunta que hem fet als carrers de Sants ha estat: saps què és Twitter Blue?
tant faries? Què opines sobre tot el que ha passat aquest cap de setmana amb els verificats dels famosos? I ara em diràs, Nina, no entenc res.
No entenc res, perquè primer ha desaparegut, després ha tornat, després
mira,
sabem si s'ha de pagar...
Vols que et digui la veritat?
Què?
Ningú entén res.
Val.
Val?
El senyor Musk i les seves
cosetes. Intentem explicar i posar al dia a la gent que no sàpiga de què estem parlant en absolut, d'acord? El passat divendres ens despertàvem amb la següent notícia. Twitter retira la verificació blava a usuaris com el Papa de Roma,
compte aquí,
Bill Gates o la Rosalia. D'acord? Fins i tot alguns mitjans de comunicació tan notoris com el diari The New York Times, doncs també van veure com la seva arroba es quedava sense la seva insígnia blava. Per què? Doncs perquè no pagaven Twitter Blue. Twitter Blue què és? Doncs ja ens ho explicarà molt extens, largo y tendido, com diuen els castellans,
sí,
el nostre expert del dia. Tot i així, vindria a ser pagar $8 al mes per la verificació i per altres privilegis a l'aplicació.
Val.
Sí? Queda clar, no? De fet, des de que Elon Musk és propietari de l'aplicació, que Twitter, doncs, jo crec que no havia estat mai tan present als mitjans, no, Joan?
Sí, pot ser.
Podríem dir-ho, eh? Així que, com sempre, som ben curiosos aquí a la pregunta del dia i ens interessa saber la vostra opinió de tot plegat i hem sortit, com bé deia en Joan, a saber què opina la gent dels carrers de Sants. Així doncs, gent del carrer, sabeu què és Twitter Blue? Escoltem-ho.
No tinc ni idea què és Twitter Blue. No m'han parlat mai.
Pues no tengo ni idea.
Es que no tengo redes sociales.
¿Y eso por qué motivo?
Porque me hacen perder un montón el tiempo. No tengo ni YouTube.
No tinc ni idea.
Hostia, no tinc ni Twitter, me sap greu.
Sí, la pagada per fer servir Twitter, no?
Verified, però mal. Bàsicament, l'únic que diu és que tens diners per pagar en una cosa que realment no té molta utilitat.
Sí, tengo idea, he escuchado en el radio que es como una selección de perfiles específicos en la que tienes que pagar para que te marquen com una lo que havia de la palomita.
De tot una mica, eh? Hi ha gent que en sap molt i hi ha gent que no sap ben bé de què li parles.
Efectivament. Ja has vist que fins i tot hem trobat una noia que no té xarxes socials ni YouTube, eh?
Que bé deu viure.
Sí. Ara sabem unes quantes de les novetats que inclou aquesta mensualitat. Ja us hem dit que després de la mà de la nostra expert del dia ho ampliarem amb més profunditat. Abans, però, gent del carrer. Pagaríeu la quota per tenir aquest Twitter Blue?
Que recordem, són 8 dòlars al mes.
Al mes, correcte. Escoltem si pagarien.
No. Yo creo que no, ¿eh? No sé, al final es un gasto más al mes y yo creo que las cosas ya están lo suficientemente caras ahora mismo, entonces yo creo que no pagaría 8 más.
No, pues perquè, o sigui, més aviat del meu cercle d'amics, ningú em buscarà i no hi haurà multitud de gent que es confondrà de comptes, amb un compte fals ni res.
Jo no. És que crec que... No crec que hagi de pagar perquè... Per verificar-me qui sóc realment, no.
I jo crec que l'objectiu principal, que era com destacar comptes que tenen més rellevància o això, jo què sé, els bombers, pues, si diuen passa tal cosa, pues, tu dius, vale, això és veritat, perquè està verificat, tenen el tic blau, però ara és que una compte per àudio ho podria tenir i llavors ja no saps si són realment ells o no.
Sí, és per com l'objectiu pel qual es va crear, no, el tic aquest?
No, perquè jo crec que aquest tipus de plataformes tenemos el derecho d'expressar-nos ahí i de nou... No debería ser necesario pagar para poder expresar o para tener una identidad validada en el espacio digital.
¿Tú pagarías por ese ticket?
No pago ni por el Netflix.
Doncs ja ho hem vist, eh?
Res,
sabem
ni
que
per el Netflix.
Ningú dels nostres entrevistats pagaria per aquest servei i ara toca saber què opinen de tot el que ha passat des de divendres, que, repetim, vam despertar amb molts famosos sense el tic blau,
clar,
fins i tot l'streamer i comunicador Ibai Llanos, que tuitejava, i de fet això em va fer molta gràcia i m'agradava comentar-ho ara aquí, deia, no tinc el verificat, torno a tenir humilitat.
Sí.
Em va fer molta gràcia, sincerament.
Hi ha hagut tuits molt graciosos respecte a això.
I avui dilluns hem vist com els han retornat a aquells que tenien més d'un milió de seguidors, o com fins i tot Elon Musk pagava la quota de 3 famosos, entre ells LeBron James, els hi pagava aquesta quota de Twitter Blue. No, mare meva, és tot un...
Dramàtic.
Sí, molt dramàtic. I volem saber què en pensa la gent de tot plegat. Escoltem-ho.
Creo que tiene el dinero suficiente como para gastarse 8 euros, pero bueno.
Si son tan famosos, no creo que les importe pagar una pequeña cantidad a Elon Musk, pero también me parece que, a ver, si siempre ha estado gratis, porque ahora tiene que costar dinero.
Que al final todo es dinero, ¿no? Que si no hay, intentan cobrar por todo y cuando ven que no funciona, pues dan un paso para atrás. Si ven que cuela, pues siguen cobrando.
Tú cuando estás buscando celebridades, ya sigui a Twitter o a Instagram, siempre hay un munt de comptes falsos d'aquestos. Llavors, sempre busques el del tic. Llavors, jo penso que celebritats o famosos són els que haurien de tenir més aviat el TIC per no confondre les comptes i tot això.
Tots igual, o sigui, o tots amb o tots sense. Però jo crec que s'ha cagat, s'ha donat compte que no tenia molta lògica el que volia fer i ara pues, lo quieren vendar d'aquesta manera. Però que si has decidit que tothom pagui, que tothom pagui.
Sí, RT, o sea...
Está bien, en verdad, sí, que paguen un poco y ya está. Tampoco lo veo tan exagerado.
No té cap sentit, no sé de quina manera volen facturar d'aquesta manera quan realment el verificat és per diferenciar-te de la resta de gent que s'intenta passar per tu, no?
Per tant, faig una crida des d'aquí a la responsable de xarxes socials d'aquesta casa, Eva Cervera, que truqui Elon Musk, que faci el favor de pagar-nos també nosaltres a la Caravana Estel, @lacaravanaestel,
al
Twitter Blue, verificat, eh?
Ara sí, Joan.
No, són celebritats, no?
Oh, i tant, oh, i tant.
Pensava.
Ara sí, cal donar pas alt.
El bonus track.
Elon is an inventor and a maverick entrepreneur, one of America's youngest billionaires.
Bona aquesta, eh?
Boníssima. El bonus track d'avui, Joan, és de dues
cançó
amigues...
Cançó d'escàting, eh?
Sí, aquesta sí. Dues amigues que ens hem trobat pels carrers de Sants. Una no en sap res de Twitter i l'altra la posa al dia de tot plegat i quan els hi preguntem si sabeu què és Twitter Blue, passa sí. Això. Escoltem-ho.
Sí, no.
És que no estàs ficada.
What?
És que no estàs ficada.
Jo no utilitzo Twitter, llavors no sé, no sé què és Twitter Blue.
Li pots explicar què és Twitter Blue? Crec que no m'equivoco, però abans a Twitter, si eres una compte verificada igual que l'Instagram, et donen el tic blau i ara has de pagar per tenir-ho. Per molt que, doncs jo què sé, eres el president d'Espanya, si no pagues no el tindràs. Llavors la gent no pot saber si la teva compte és realment la teva compte.
Jo m'ho puc verificar com a tal, no?
Sí, tu si pagues crec que són 8 euros o així. Estic supercuesta. Superpuesta. Crec que si et
pitjors
el mes o així,
doncs
tu tindries el tiquet.
Vale.
Superpuesta.
Molt bé, eh?
Ja has vist que aquesta noia està
sí. Ara.
Està superenterada de tot, eh?
Sí,
i va
fer
molta gràcia com s'ha expressat. Doncs qui sí que ens donarà la resposta de tot plegat, a tot aquest entrellat, és el nostre expert del dia, Òscar Coromina, professor i investigador de la Facultat de Ciències de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona i també de la Universitat de Malmö, de Suècia, i qui és també expert en plataformes digitals. Molt bona tarda, professor Coromina.
Molt bona tarda, adeu-vos guard.
En primer lloc, per qui no conegui les novetats de l'aplicació i per algunes novetats que encara no hem anat comentant, què és Twitter Blue? Què inclou?
A veure, Twitter Blue és, com han dit molt bé els vostres oients, no? És un sistema de verificació que s'ha venut, no? D'alguna manera per complir una de les promeses que va fer Elon Musk com va complir la plataforma, que és que hi hagués menys desinformació, que es controlessin les notícies falses. Llavors ell pensa que aquesta marca de verificació és una cosa adequada per mitjans de comunicació, a creadors de continguts o influencers, no? que volen tenir, doncs, fer un ús legítim de Twitter, i en aquest cas Twitter amb aquests creadors de continguts els hi fa pagar.
Mm-hmm. Professor Coromina, podríem dir que és útil aquesta eina, Twitter Blue?
Útil? Pot ser útil. A veure, jo crec que és, com a mínim, és un intent que Twitter fa per generar ingressos o per canviar el seu model de negoci. Però clar que hem de pensar que quan parlem de Twitter estem parlant de tres coses diferents aquí, no? Estem parlant una cosa als usuaris que consultem Twitter, que mirem les notícies i ens informem. Tenim també els anunciants, que el que volen és que Twitter doncs, sigui un vehicle per mostrar els seus productes. I llavors tenim els creadors, no? que molts d'ells doncs, serveixen, o els mitjans de comunicació mateix, serveixen de Twitter per donar visibilitat a les seves notícies, per contactar amb la seva audiència, etc. Llavors el que proposa l'Elon Musk és dir, mira, amb els creadors els farem pagar un tant i això els donarà un entorn més segur també més per fer continguts. Però si em preguntes si això anirà bé o no ho sé, no? Perquè una miqueta el que ha fet aquí Elon Musk ha sigut... Ens imaginem que tu tires com un dinar de Nadal, no? Que sempre està ple de cunyats.
Sí.
Doncs l'Elon Musk és un cunyat, no? Llavors, com que vol tenir la raó sempre, el que ha fet ha sigut... Ha comprat la casa on es fa el dinar de Nadal i agafa i posa normes. Doncs ara, amb els vasos de vi, doncs ara hi servirem whisky. Llavors, clar, la gent no està molt còmoda amb aquestes normes que s'han posat, no? Perquè qui és ell, no?, per canviar les normes de la vida.
Clar, professor Coromina, perquè una de les nostres participants comentava que usuaris com els bombers, per exemple, ja no tenen aquest verificat. Com pot afectar que usuaris com els bombers o com el compte de l'administració de la Generalitat de Catalunya, que tampoc ja no compta amb aquest tic blau,
Com pot afectar que no tinguin el verificat?
A veure, aquesta és una cosa que s'està... A veure, jo crec que en temes d'institucions públiques segur, no? Segur que es trobarà una solució, no? En qualsevol cas, el que realment preocupa la gent és si llavors el següent pas de l'Elon Musk serà fer que aquests verificats tinguin més visibilitat que altres usuaris, com per exemple doncs, institucions públiques o qualsevol altre usuari, no? Llavors s'està creant aquí com un greuge, no? Perquè els que hauran pagat els tindran més visibilitat, que és el que volen, no? Llavors, sí, és cert, no? Les institucions han de fer pressió perquè això es canviï, perquè hi ha un ús necessari, no?, de servei públic, no? I en aquest cas jo crec que es pot pressionar a Twitter perquè això ho canviï.
Professor Coromina, les notícies falses, doncs, podrien tenir un camí més planer, podríem dir?
Això és el que diuen, no? Perquè l'Elon Musk diu, mira, això és perquè no hi hagi notícies falses. Però és molt fàcil fer-se una compte de Twitter blau. No, només has de pagar 8 euros, no? I llavors pots començar a dir veritats, no? Perquè en aquell moment estàs com verificat, no? Llavors s'ha de veure què passa, no? Perquè el problema no és només el tema de notícies falses, sinó que tu estàs ple de bots, no? De continguts que són com spam, que es publiquen així automàticament.
Uh-huh. Professor, com a expert en comunicació, darrerament s'usa massa Twitter per fer política?
Bueno, jo crec que ja s'utilitza sobretot per això que deia del cunyadisme, no?
Sí.
Perquè és com aquesta, tu el que busques doncs, és entrar en contacte, veure quina és la reacció de la gent. Jo crec que no sé si massa o massa poc, però s'utilitza. No crec que hi hagi... El problema és si aquest tipus de diàleg que es produeix a Twitter, llavors això doncs, es traslada doncs, a com parlen els polítics o com actuen els polítics doncs, amb l'exercici de les seves funcions, no? Però Twitter jo crec que no passa res si es parla de política a Twitter.
Professor, si em fem una mirada cap al futur, cap on creu que s'encamina l'aplicació en mans d'Elon Musk?
Ui... No en tinc ni idea. Jo crec que s'ha de veure molt bé quina és la reacció. Crec que s'ha de veure molt bé quina és la reacció dels mitjans de comunicació. Per exemple, no sé si vosaltres heu pensat ja pagar o no, però jo el New York Times ha estat molt, molt taxatiu en dir que ells no pagaran i que, a més, cap dels seus treballadors rebrà diners per donar-se d'alta a Twitter Blau, no? Clar, si això canvia i de cop els mitjans de comunicació hi ha una utilitat, doncs, bueno, serà una font d'ingressos a Twitter i potser va fer. Ara, veient el comportament erràtic que ha tingut l'Elon Musk últimament, és difícil de preveure aquest escenari.
Òscar Coromina, professor i investigador de la Facultat de Ciències de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona i també de la Universitat de Malmö de Suècia i, a més, expert en plataformes digitals. Moltíssimes gràcies per pujar avui a la caravana a respondre'ns la pregunta del dia. Que vagi molt bé i fins aviat.
Fins aviat, encantat de participar.
Gràcies, com sempre, al professor Coromina. Moltíssimes gràcies a la nostra reportera intrèpida, Nina Agustí. Fins ara, Nina.
A tu, Joan.
37 minuts que passen de les 3 de la tarda. Nosaltres que anem a publicitat i ja ens espera per aquí fora per la caravana el professor Xavier Torrents, amb qui comentarem l'actualitat en un parell de minuts. Va, fins ara.
Ràdio Estel. Torna la passió de Cervera. Els dies 26 de març i l'1, 7, 16, 22 i 29 d'abril tens una cita amb una de les representacions de la passió més antigues d'Europa. Reviu la història amb la màxima espectacularitat i amb més de 300 persones a l'escenari. Entrades ja disponibles a lapassiodecervera.com.
Ràdio Estel et podria parlar de tot, però els nostres podcasts parlen per si sols. Escolta els podcasts de Ràdio Estel a Spotify i la nostra app. Ja veuràs que no te'ls acabes.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs. La Caravana, una tribu de benvinguts que fa ràdio.
Què passa al món? Amb el politòleg Xavier Torrents.
Pràcticament 5 minuts i ja arribarem a 3:45 de la tarda i a aquesta hora saludem el politòleg, sociòleg, expert en radicalitzacions i professor de la Universitat de Barcelona, professor Xavier Torrents. Què tal? Bona tarda.
Bona tarda, Joan.
Què tal ahir, Sant Jordi, professor?
Molt bé, vull dir, va ser... Bueno, de fet, vaig el dia abans, el dissabte, vaig estar a la ciutat de Reus, la ciutat de... on va néixer Gaudí, diguem-ne, i ja es veia l'ambient i després, bueno, ahir a Barcelona, doncs, és igual si passejaves pel Passeig de Gràcia, per la Rambla de Catalunya, per la Rambla...
Ple de gom a gom, eh?
Ple de gom a gom, mai millor dit.
I que cal dir-ho que el professor Torrents també es va passar per l'estand de Ràdio Estel a saludar-nos una estona i escoltar en directe tot el que oferíem. Parlant de Sant Jordi, avui ens volia parlar, de fet, d'un gran tema polític que s'enceta a través d'un llibre que sortirà properament.
Sí, un llibre que sortirà, encara queda setmanes, el 7 de juny, o sigui que estem fent un avançament editorial, el 7 de juny d'enguany sortirà un llibre que possiblement deixarà petjada. Es diu Auge y caída del orden neoliberal, el seu autor és Gary Gerstein, i parla una mica d'aquest, diguem-ne, bueno, podríem dir que ideologia, polítiques públiques, aquesta institucionalització, diguem-ne, de com ha sigut el món des de, per fer xifres rodones, des de 1980 a l'any 2000, 2020, des de 1980 a l'any 2020, és a dir, podríem dir que hi ha 40 anys, 4 dècades, que si ens fixem, l'etapa que va des de 1945, que és quan acaba la Segona Guerra Mundial, fins 1980, són 35 anys, i en aquest cas, d'una altra ideologia, una altra forma d'estructurar les institucions democràtiques, que era el keynesianisme, és a dir, Keynes, i per tant, els 35 anys, qui va viure aquells 35 anys des d'acabar la Segona Guerra Mundial fins al 1980, va viure en una societat on l'Estat deixava una petjada forta, on va, diguem-ne, no néixer, però sí es va consolidar l'estat del benestar, i recordem, perquè aquí, diguem-ne, la democràcia no comença fins al 1978, per tant, ja no ens va agafar en aquesta etapa, que estem parlant de keynesianisme, i no ens va agafar aquesta etapa de fortalesa de l'Estat en l'àmbit de les polítiques socials. L'estat del benestar, dins de l'Europa occidental, volia dir coses que aquí mai hem viscut. Per exemple, volia dir que no hi havia atur. Sí, els joves suecs, alemanys, francesos, italians, danesos, britànics, perquè en un moment Gran Bretanya formava part de la Unió Europea, pues, no vivien en atur. A més, tenien unes pensions molt més grans, molt més voluminoses de les que tenim actualment. A més, va ser l'època en què es va instaurar, diguem-ne, l'escolarització obligatòria i, per tant, i amb etapes d'edat inclús més avançades. I, per tant, el que veiem és això, que aquesta etapa es va tancar en aquell moment, al 1980, i des del 80 al 2020, aquests 40 anys, fixem-nos, més o menys han estat els mateixos anys, 35-40 anys cadascuna de les etapes. Qui ha viscut des de 1980 fins fa 3 anys, doncs ha viscut el que es coneix com neoliberalisme, que no ho hem de confondre amb el liberalisme polític, però el neoliberalisme ha estat, diguem-ne, una visió econòmica en la qual l'Estat, en principi, doncs, havia de disminuir, s'havia de reduir, havia de desregular-se el que abans s'havia regulat, i això és aquesta etapa que ens ha tocat. I ara, i fixem-nos que aquest llibre, que es titula Auge i caída de l'ordre neoliberal, que, per cert, està recomanat pel Financial Times, per tant, no un diari que no, ni està en contra de l'economia de mercat, ni en contra de la democràcia, ni en contra del capitalisme.
No un diari qualsevol.
No, simplement, però considera que ara estem endegant una etapa que seria no igual, no idèntica, però sí amb aquesta major presència de l'Estat, tot i que des d'òptiques diferents es faria d'una manera o una altra. És a dir, des d'òptiques més progressistes, l'Estat tindria una petjada més forta per fer polítiques socials, polítiques educatives i polítiques culturals. Des d'una òptica més conservadora, l'Estat tindria més força per fer, per exemple, polítiques militars, que en parlarem d'aquí una estona, crec, que estem tenint la major despesa militar des de la Guerra Freda. Llavors, sigui des de l'òptica que sigui, més a l'esquerra o més a la dreta, però la qüestió és que l'Estat tindrà una petjada més forta. I ho hem vist, per exemple, en el que es coneix, com la gent coneix com els fons, diguem-ne, Next Generation de la Unió Europea, que mai des del final de la Segona Guerra Mundial s'havia destinat tants diners i tants diners i tants diners a polítiques públiques des de les institucions europees, diguem-ne, no?
Com ens deia, professora, parlarem de la despesa militar abans, però deixi'm preguntar-li arran d'aquell llibre, Auge y caída de l'orden neoliberal, perquè ja fa temps que anem parlant d'això amb el professor Torrents i ho trobo molt adequat tornar-ho a posar sobre la taula. A mi em dona la impressió, com a mínim, la darrera dècada, com a mínim, que s'està establint, s'estan movent coses. I amb això em vull preguntar si acabarà apareixent un nou ordre mundial.
Bé, el que està clar és que si ara la petjada de l'Estat serà més forta, vol dir que algunes coses canviaran. Per exemple, hi haurà el que es coneix com a millora normativa o diguem-ne, o bon govern, i per tant, per aquí hi haurà un endinsament. Pensem, per exemple, una regulació que s'està demanant, i ho han demanat líders mundials, que és el tema de la intel·ligència artificial. Es diu, sobre això no hi ha cap mena de regulació. Per tant, que cal regular-ho per primer cop.
Aquest manifest per aturar tot el que és intel·ligència artificial uns mesos i després posar-se en una
prima. Efectivament. Doncs això és un símptoma, si volem dir-ho de forma més científica, un indicador de que aquesta nova regulació, per exemple, dels estats, estarà present. Per tant, efectivament, portem uns 3 anys que, més enllà d'haver viscut doncs, això, una nova crisi econòmica, la guerra d'Ucraïna a partir de la invasió de Rússia, en el cas d'Espanya, no va dir la península, però no és la península, perquè va passar a les Illes Canàries, el volcà que va aturar durant uns mesos també,
una pandèmia. País,
la pandèmia. Tot això, quan hem viscut amb aquest terrabastall, aquest garbuix d'idees al voltant, sembla que la sortida arreu del món, almenys als països democràtics, serà una major petjada de l'Estat, que no vol dir l'Estat a l'estil de Keynes, de l'època doncs, de la Segona Guerra Mundial fins 1980, però sí una major presència en qüestions que fins ara doncs, l'Estat no havia regulat, però amb aquesta òptica de per beneficiar les persones, per beneficiar la comunitat, per beneficiar les famílies i la societat, simplement que bueno, hi haurà diferències, com sempre ha hagut, entre òptiques més progressistes i més conservadores, però tots coincidint amb aquesta presència d'estat. Per això, així podem entendre per què la Unió Europea és igual si eren els partits més conservadors i liberals o eren els partits més socialdemòcrates o verds, tots han estat d'acord amb major despesa de la Unió Europea a invertir en els països europeus.
El que em fa preguntar-me també és si aquesta aturada que es preveu de la IA, la intel·ligència artificial, almenys durant uns mesos, permetrà una major democratització del sistema, i si és així, si això és compatible, també en parlar d'un nou auge, almenys pel que fa a Europa, de l'extrema dreta.
A veure, jo recomano molt i una pel·lícula de cinema de Steven Spielberg ja de fa bastants anys, es deia AI, que és al revés, diguem-ne, intel·ligència artificial, en anglès, però les sigles, que vegin intel·ligència artificial i veuran tots els problemes que es pot provocar. Inclús una altra pel·lícula, són dos potser més minoritàries de Steven Spielberg, però són de les millors d'ell, d'aquest director de cinema, que és el de Minority Report, en el qual es veu com tres éssers, diguem-ne, podríem dir, amb intel·ligència artificial, decideixen i preveuen i fan prediccions de coses. Doncs, clar, entrem en un món que és desconegut. O sigui, és com si ens haguéssim preguntat abans d'aparèixer internet, abans d'aparèixer les aplicacions, abans d'aparèixer els telèfons mòbils, com seria el món un cop apareguessin. Doncs ara és un canvi encara més brutal, i ho dic, intento no vull, diguem-ne, posar un qualificatiu, un lleig, però si és un canvi molt, diguem-ne, gran, ho direm així, de forma més, potser més neutral. És un canvi gran en la societat que ni els propis creadors saben fins on arribarà. I el que adverteixen molts experts sobre la intel·ligència artificial és que se'ns pot anar de les mans perquè la pròpia intel·ligència artificial es podrà autogestionar, cosa que fins ara amb els invents no passava. És a dir, les xarxes socials les gestionen humans, però la intel·ligència artificial arriba a un punt que s'autogestionarà. Llavors aquí això és una incògnita molt forta. I com qualsevol qüestió, pensem en la ciència ha estat molt bona, per exemple, per curar persones que tenen malaltia del càncer, curar persones que tenen altres tipus de malalties, per moltes coses bones, però la ciència va estar al darrere també d'Auschwitz. Per tant, tot pot ser positiu o negatiu segons l'ús que se'n faci. I en aquest cas, la intel·ligència artificial és, pot ser bona, si se'n fa un ús bo per accelerar processos, per exemple, en països democràtics, però pot ser molt negativa en mans com de la Xina o de Rússia o de dictadura, o altres dictadures, perquè la utilitzaran per tenir un control que mai cap dictadura, ni Hitler ni Stalin, s'haguessin pogut imaginar el control que podrien tenir sobre els, diguem-ne, els seus súbdits, i ho dic així perquè en dictadura no hi ha ciutadans i ciutadanes.
Sí, com sigui, professor, ara ens ho deia que volia parlar d'aquest augment de la despesa militar a Europa que està arribant als nivells de la Guerra Freda, per tant, nivells històrics, eh?
Sí. Jo crec que, a veure, hi ha una cosa que l'hem d'entendre i ho enllacem amb el tema que acabem de parlar. És igual si els partits europeus estaven més a l'esquerra o més a la dreta, més al centre-esquerra, més al centre-dreta, tots han estat d'acord en posar més presència de l'Estat. I llavors el que han fet és posar les dues ideologies, o diguem-ne, els dos cantons de les ideologies. És a dir, per un cantó han fet més polítiques socials, culturals i educatives, però per l'altre també s'estan fent més polítiques militars. Per tant, han estat d'acord tot, gairebé tot l'arc parlamentari europeu, amb més presència dels estats, en aquest cas de les institucions europees, que, tot i que no és un estat, recordem que és un estat d'estats, en certa manera, podríem dir-ho així, i el que, per estar d'acord, el que s'han posat també d'acord és en què llavors contentarien les dues ideologies. I l'altra cara de la moneda és això, major despesa militar, que a més ha estat justificada per la invasió de Rússia en el cas d'Ucraïna, perquè aquí el que ens estem jugant en certa manera és d'un cantó les democràcies respecte a les dictadures, perquè pensem que l'altre cantó està a Rússia, està a Xina, està a Iran, està en, diguem-ne, països dictatorials, però també no és només democràcia i dictadura, sinó en certa manera Occident i altres civilitzacions, i em sap greu parlar-ho en aquests termes, però, en definitiva, Occident, que ha estat pioner, també ha fet terrabastalls al llarg de la història, però ha estat pioner en el venç de les llibertats personals, familiars, comunitàries i dins la societat, i per això les democràcies, sobretot, estan a Occident, doncs l'altra cara de la moneda és, diguem-ne, el rearmament, diguem-ne, de Rússia i de la Xina per fer valdre el seu rol, però sense fer el pas cap a una transició democràtica. Pensem que en el cas d'aquesta despesa militar, el que em preocupa és, per exemple, el rearmament que està tenint Xina, però alhora Xina de moment no està gastant aquest armament que està utilitzant. Aquesta indústria militar no l'està gastant. És a dir, en la guerra que estava en Ucraïna, diguem-ne, qui està gastant, ho direm de forma molt plenària, les municions, no només, ja no parlo ni de tancs, ni d'avions, ni de res, però qui està gastant les municions són tots els països occidentals. És a dir, la indústria militar espanyola, per exemple, ja no dona l'abast de produir armament en aquests moments, i així tanmateix això passa amb la d'Estats Units, etc. Rússia li està passant el mateix, fins al punt que està utilitzant drons iranians, no el seu propi armament, a part de que l'utilitzi, però hi ha un país superpoderós que no està gastant, està gastant molts diners, però no està gastant la seva munició, que és Xina. Mire, Joan, jo espero que això no passi, però parlant amb un amic, company i col·lega, i a més molt expert en temes de geopolítica, em deia que resem perquè no se li ocorri a Xina ara envair Taiwan. Perquè si envaeix Taiwan, Occident possiblement no podrà defensar Taiwan perquè haurà gastat tota la seva munició, i ho dic de forma planera, amb el cas d'Ucraïna. Per tant, resem que això no passi, perquè on sí que seria el començament de la Tercera Guerra Mundial. Llavors sí que ho seria. Per tant, esperem que això no passi, perquè on sí, jo sé que ja rebré la teva trucada d'immediat, però mira, va passar això. Sí. Però en aquest cas no vull dir que és un pronòstic, perquè m'agradaria que no ho fos. Però si algun assessor del president xinès li diu ara és el moment, perquè Occident gairebé està gastant ja tota la seva munició i no pot fer front a dos fronts, no pot fer front a Rússia, en el cas d'Ucraïna, i no pot fer front a Taiwan, i per tant tens l'ocasió d'or per envair Taiwan i guanyar, la guerra... Potser
hi ha algun coet, no?, que s'escapa cap allà a Taiwan.
Pensem que, en certa manera, això va passar a la Segona Guerra Mundial. La Segona Guerra Mundial, primer, passa en territori europeu i després s'obre el front del Pacífic per un cantó, el Pacífic, i l'altre, i per l'altre cantó, el cas de Xina i Japó, etc. Per tant, que no es repeteixi això, perquè a vegades la història es repeteix dues vegades.
El que em genera un, de nou un paradigma, professor, és també fa molts anys que es va comentant que la guerra convencional es va deixant de banda per entrar pas a la guerra, una guerra més tecnològica, dit d'aquesta manera, jugant amb no només les tecnologies i amb internet i amb els nous hackers, etc, sinó sobretot amb la informació que posseix internet. La guerra convencional, però, no acabarà mai, vista la despesa militar que ha augmentat a Europa?
I, a veure, el cas d'Ucraïna, s'ha vist que és clau la guerra convencional, perquè pensem que en el cas de la guerra que hi ha entre Rússia i Ucraïna, part de la guerra és de lo més convencional, com la primera i la segona guerra mundial. No només com la segona, per què? Perquè és un combat gairebé cos a cos entre uns soldats i uns altres soldats. Pensem que això a vegades... Bueno, potser una part dels oients de Ràdio Estel no ho saben, però, per exemple, a Rússia, una de les seves formes de combat és, primer, en primera línia, posar a joves de 18, 19, 20, 21 anys sabent que moriran, però els hi diuen, si no ho feu, us matarem nosaltres. I amb la qual van allà. I d'aquesta manera, Rússia, per exemple, en aquesta estratègia militar, el que fa és, un, fa gastar municions de l'altre cantó,
guerra de desgast,
i després, encara més important per part de l'estratègia militar russa, és saber on estan posicionats els ucranians. I on sí que envien els soldats ja més experimentats. Mm. Bé, això vol dir que és una guerra convencional. Ja sé que també estan utilitzant drons, com hem dit fa una estona, els drons iranians, pel cas de Rússia, i també, en part, Ucraïna, diguem-ne, perquè amb dos parts, diguem-ne, tot i que una té la raó d'entrada i l'altra no. O sigui, al meu entendre, doncs, això, Rússia va fer una invasió no legítima, però els dos estan utilitzant tècniques similars, perquè recordem que el passat, tant d'Ucraïna com de Rússia, és la mateixa Unió Soviètica i diguem-ne, tot, i l'època inclús dels Sars estaven units com a països, no?
Si mirem cap a l'estat espanyol, professor, ens queden dos temes molt importants de tractar i pocs minuts, però sí que m'agradaria arribar a tractar-los. El primer de tots que volia tocar és aquesta creixent arribada de persones migrants, sobretot d'Amèrica Llatina, no?, que ha fet créixer la població de l'estat espanyol.
Perquè ens sembla que si hem patit la crisi econòmica aquí, i abans en els problemes que dèiem que hi ha a Europa, ens hem oblidat la inflació, el tema econòmic de la inflació, hem de pensar que Amèrica Llatina, que és el lloc del planeta més desigual que existeix, això provoca encara més aquest fenomen de la migració. I hi ha migracions dins d'Amèrica Llatina, és a dir, pot haver veneçolans i peruans que se'n van a Xile, pot haver veneçolans que se'n van a Colònia, Colòmbia, pot haver bolivians que se'n van a Argentina, pot haver salvadorenys que se'n van a Mèxic. O sigui, internament té migracions, però després hi ha una altra part, és a dir, part de la classe mitjana, no dic classe baixa, sinó part de la classe mitjana d'Amèrica Latina, doncs estaven, per exemple, a l'aeroport del Prat, Barcelona, per viure aquí, no? Però és fruit d'aquestes desigualtats. I per això, que d'entrada és negatiu, que algú hagi de marxar del seu país, del seu municipi, etc. Pensem que la migració és positiva per Catalunya, és positiva per Espanya, perquè, jo sempre he dit que si la gent gran sabés que les pensions actuals en bona part s'estan pagant per l'arribada de persones migrants, sortiria al carrer amb una pancarta que diria, un altre dia on podem parlar, Joan, si vols, amb calma, diria... més immigrants, millors pensions. Aquest seria el lema de la gent gran si sabés que hi ha una correlació entre una cosa i una altra, no?
Per exemple, deia que quedaven dos temes importants. El darrer tema que vull abordar amb el professor Torrents és que molts oients ho sabran, perquè déu-n'hi-do, de nou, tota la càrrega mediàtica que s'hi ha posat a sobre, és que Primo de Rivera ja ha sortit del Valle de Cuelgamuros, l'antic Valle de los Caídos, i s'ha dipositat les seves restes allà on volia la família.
Sí, és un cas trist. Jo crec que...
De nou, mediatitzar una escena com aquesta és polititzar-la, també?
A veure, jo crec que el que és trist és que sigui notícia a l'any 2023 una cosa que hauria d'haver estat notícia al 1978. I cada any que va passar després del 1978 és un any d'endarreriment en una decisió que era treure les restes, diguem-ne, de Franco, el dictador que va estar 4 dècades, treure les restes en aquest cas de Primo de Rivera, les que avui han tret, que recordem-ho, perquè a vegades no tenim en compte el context. Primo de Rivera, a part de ser dictador, en aquest cas directament era el creador a Espanya del falangisme, i el falangisme és el mateix que el feixisme italià o que el nazisme alemany, de Hitler o de Mussolini, respectivament. És a dir, Primo de Rivera, molt més que Franco, passa que en el record o a història no s'ensenya tant així, però, de fet, és el que volia instaurar el feixisme a Espanya, i, per tant, és impensable a Itàlia o a Alemanya o qualsevol altre país recordar en un lloc públic, perquè recordem que Cuelga Muros, que és el nom actual del que abans es coneixia com Valle de los Caídos, és un lloc públic. I en un lloc públic, diguem-ne, no era adequat en període democràtic justament això, no?
I precisament recordar els centenars i centenars de republicans que encara hi són en aquest Valle de Cuelga Muros, i que estaria bé que algú els hi fes cas. Professor Torrents, com sempre, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos un dilluns més. Que vagi molt bé.
Molt bé a tots vosaltres.
Nosaltres que donem pas als serveis informatius d'aquesta casa i seguim a la caravana amb Jordi Ninos, que ja el tenim per aquí fora dels estudis. Va, fins ara.